L'humanisme va ser un moviment de renovació cultural que va néixer a Itàlia durant el segle XV. Es va estendre per tota Europa a la primera meitat del segle XVI, però l'indicador dels estudis d'humanitats fou el poeta Petrarca, gran defensor de la convivència dels valors cristians de l'època medieval i dels valors humanistes heretats dels clàssics. Els primers es trobava representats per Agustí d'Hipona, de qui admirava el valor que dona l'element introspectiu i d'indignació psicològica sobre un mateix, i els segons per Ciceró, de qui admira l'ús que fa de la llengua, el seu estil literari i la seva visió política. A l'obra Secretum trobem els dos pols de l'espiritualitat de Petrarca. Per una banda, el cristianisme que li parla de la contemplació celestial i la llunya de les glòries terrenals, i per l'altra el món clàssic, que l'arrela la terra, però no una terra de negoci, sinó de l'oci, concretament l'oci literari o filosòfic. No penso esdevenir en Déu, un Déu, ni tenir el do de l'eternitat o abraçar terra i cel. Em basta la glòria dels homes. És a ella que jo aspiro. Soc mortal i només desitjo coses mortals. Petrarca ens mostra el perfil i el paper del pensador en una nova societat, el qual ha d'ocupar-se tant de les qüestions cíviques com pràctiques, i ha de distingir la cultura literària o filosòfica de la ciència cientificotècnica. La primera té com a funció donar una educació universal als éssers humans, ja que és una font d'il·luminació i de la saviesa necessària per aconseguir la pau espiritual a la Terra i la beatiu eterna de l'altra vida. La segona no és res més que l'aplicació pràctica d'una determinada tècnica. Petrarca fou l'iniciador de l'humanisme, però al seu voltant n'hi va haver tota una colla de pensadors que, protegits pels prínceps i els mançaners, foren professionals de les lletres, el que ara ni diríem intel·lectuals, eclesiàstics, professors d'universitat, burgesos, que consideren que l'ésser humà és un ésser natural i històric, un ésser racional, finit, que desplega la seva vida a la Terra no per complir una condemna, sinó per exercir la seva llibertat i així aconseguir la felicitat. L'ésser humà és el protagonista de la seva pròpia història i, per tant, és capaç de forjar el seu propi destí i de projectar la seva pròpia existència dins la comunitat. En aquest sentit, adquireix una gran importància la cronologia i la geografia com a disciplines necessàries per a la inversió històrica. Els humanistes s'apassionen per l'estudi de la història i per l'estudi dels filòsofs en el seu propi ambient en la seva època. Els humanistes defensen la necessitat de la tolerància religiosa. Estan convençuts que la religió i la filosofia van unides i que entre els diversos cultes religiosos es poden trobar punts d'unitat. Volen fer realitat la pau i la tolerància, i també volen renunciar a les lluites entre religió i filosofia, per una banda, i entre les diverses religions per una altra. En plena davallada de les grans sintesis filosòfiques medievals, especialment l'atomista, arran la crisi de l'escolàstica oberta pel normalisme del segle XIV, es produeix un buit d'idees que els filòsofs renaixentistes intentaran omplir tornant la seva mirada cap a l'antiguitat. Una gran quantitat d'escoles proliferaran durant aquests anys, l'estoïcisme, l'escepticisme, l'epicureisme, però les més importants seran l'aritoreisme i el platonisme. La immensa majoria dels filòsofs del Renaixement, per no dir tots, són eclesiàstics i mostren un sincretisme en el que els aspectes de neocropalotisme, neoplatonisme són força importants. Tots interessen per la filosofia grega i romana i parlen del món com un sistema harmoniós, format per una multitud d'éssers que, establint una jerarquia, arriba fins a la unitat. Fins i tot alguns s'apassionen per la màgia i l'ocultisme. Tot consideraran que aquests són mitjançants per poder explicar i controlar la naturalesa, ja que la consideren animada per forces ocultes.